Doce i Nou, arrenquem protagonistes avui una miqueta més tard, no? Coses del directe i aquests convidats que estem acabant d'agafar per a oferir avui. Així que els repassem molt ràpid, perquè ja ens hem menjat uns minuts. Doncs avui parlarem, per exemple, amb Caixa Rural. El seu president, Enric Portalés, ens detallarà tota aquesta programació cultural que han previst a motiu d'aquestes dates nadalenques, una programació molt completa, molt variada, així que d'ací una estoneta ens ho presentarà també. Espai avui de tradicions, en aquest cas ens acompanyaran des de la Regidoria de Normalització Lingüística per tal de presentar-nos aquestes dates als Reis d'Orient que han editat en valencià, que arribaran a molts centres educatius de totes les edats, així que també avui seran protagonistes a l'espai de tradicions. I també, com cada jornada, convidats en clau política. Avui dues persones les convidades des de Nules, des del Partit Socialista d'aquesta localitat, el regidor Adrián Sorribes i també Jordi Caballeira, de Veïns de Borriol, per tal de conèixer també el seu punt de vista respecte a aquesta situació econòmica al municipi i apuntar, no, una opinió més respecte a la situació com estem fent durant tota la setmana. Aquests els assumptes, els convidats que tindrem, però mirem també molt ràpid de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem perquè abans de començar el programa estàvem ja pegant una ullada i la veritat és que és una temàtica molt variada la que tenim avui. Anem a actualitzar, no?, també aquests temes que són tendència a hores d'ara, això sí, si les tecnologies volen, perquè no sempre van les coses a la velocitat que ho vol. Per exemple, Dia Internacional de les Muntanyes és un dels primers assumptes. Es diu, no?, que hem de tindre una miqueta més de cura i això s'acompanya de moltes imatges, imatges en verd, especialment, per exemple, de valles pasiegos, així que la gent avui que li dedica un moment del seu temps a les muntanyes. També es parla de l'oreja de Van Gogh, gent que pensava que eren tendència perquè desapareixien, gent que pensava que ho eren perquè anaven a fer un concert o a traure un nou disc. Doncs no. Es coneix que s'ha fet un rànquing o s'ha proposat de dir quina és la cançó que més agradava d'aquesta formació, de l'oreja de Van Gogh, així que és molta la gent que ho està dient o que simplement estava comentant que s'esperaven alguna cosa més, no? I alguna coseta més de que aquest assumpte fora tendència. Però en topetem més assumptes. També, per exemple, avui es parla d'Inditex. El motiu, diferents notícies relacionades amb aquest grup, deien, no?, que augmenta les ventes un 7,5% i un 12% el benefici, però, per altra part, també el Confidencial.com publicava que Brasil acorrala Inditex, ja que s'han detectat 30 tallers d'esclaus vinculats aquest grup empresarial de roba. Doncs bé, avui també tendència, per exemple, i ja per últim acabem parlant del Gran Wyoming, perquè també avui és tendència, ha publicat un llibre, no?, però El Mundo, per exemple, s'ha fet ressò, entre altres mitjans, de tot allò que atesora que és presentador, el mordaz crítico de l'alcalde Almeida, con 19 pisos, un local i una finca. Així que moltes les crítiques per anar de progre i tindre tot aquest patrimoni a les seues esquenes i ell pues, ha defensat i diu que se ho ha guanyat en esforç i en treball. Doncs bé, aquests alguns dels assumptes. Fem una xicoteta pausa de seguida, repàs de l'actualitat política.
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros en Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
Doncs, igual, moment de començar el repàs per a aquests continguts, aquesta actualitat política de la mà de Susana Pérez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui què tenim, què podem destacar?
Pues anem a parlar de la ronda de contactes d'ahir 10 de desembre en el Rei. Cal destacar que va tindre contacte en 9 partits i d'aixòs 9 partits traem 6 a favor i 3 en contra o 3 no. Uh-huh. Val? El primer que va ser Foro Astúries, que va dir que no apoya a Pedro Sánchez per arribar a acuerdos insolidaris i que se negocien en independentistes. El segon en el que va tindre la reunió va ser Tomás Guijarte, Teruel Existe, i diu que es va comprometre que garantiria la governabilitat del país recolzant aquell que siga capaç de tindre la majoria de vots a favor. Uh-huh. Continua en José María Manzón, del Partit Regionalista Càntabro, que ha trasladat al Rei que apoyarà la investidura de Pedro Sánchez, té un acord vigent i que està complint-se. És dir, este ja va estar adelantat i tot, uh-huh. Però vaja. El quart va ser el nostre, Joan Baldoví, en Compromís, i aquesta és una frase molt d'ell: no tindríem perdó de Déu si no foren capaços d'aplegar a un acord, no n'hi ha altra via i l'única via és esta. Això és el que el diu el nostre representant d'ací de la Comunitat Valenciana. El quin va ser Javier Esparza, de UPN, i diu que el PSOE no ha buscat altra opció més que un govern en l'extrema dreta. El CES va ser Pedro Quevedo, diputat per Nova Canària, que ens diu que el seu partit cooperarà per a desbloquejar Espanya. El SEAT, el número SEAT que va rebre va ser Ana Orama, de Coalició Canària, uh-huh. Que ella diu: no necessitem investidura, necessitem governabilitat. Per tant, també una negativa. Yolanda Díaz, de Galícia en Comú, ha delectat al Rei el seu recolzament a la investidura de Pedro Sánchez, per tant, este sabem que és un positiu. Íñigo Rejón, de Más País, que no saps què va dir?
Què va dir?
Sí o no?
Pues no ho sé.
Pues que sí.
Jo és que estava mirant ara, repassant. Que està vendient tots que tot dependrà de lo que passa en Esquerra Republicana. Clar, bueno, és que jo dic, a veure si ha canviat sí, la idea, no, jo però, ja no me fio de ningú.
Però Íñigo Rejón, sí. A favor d'un govern progressista.
Bueno, pues sale,
per tant, com hem dit abans, tenim 6 a favor i 3 en contra. Uh-huh. Algo llamatiu d'ahir, del dia 10, va ser que el BNG, que estava convocat i tenia també el seu horari, pues que no va acudir anar, a la consulta. I no acudís a la consulta amb Felipe VI perquè aquesta decisió naix d'una profunda convicció republicana i d'una avaluació negativa de la monarquia i de la figura del Rei en el context polític actual. És dir, ell diu que és fiel a les seues conviccions
i
que,
i per que això no van.
Res de res. Uh-huh. Avui, que és un dia més clau, és un dia on
els forts, no? Els pesos pesats.
Exacte. Pues el primer que ha fet declaracions, perquè no ha fet ningú més, que ha sigut el primer que ha rebut, però l'ha rebut a les 9 i mitja del matí, uh-huh. És Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, que diu que anhela que hi hagi un govern de coalició. És a dir, que ell sí que està d'acord, per tant, així en tenim un, ja tenim una declaració i mos diu que sí. Veurem què mos porta el dia. Hem de dir que l'últim serà Pedro Sánchez a les 6:15 de la vesprà, i hi haurà un recés entre les 12:30 i les 4 de la vesprà. Les 12:30 l'última serà Inés Arrimadas i a les 4 de la vesprà Pablo Iglesias. el seguirà Santiago Abascal, Pablo Casado i Pedro Sánchez. I veurem què ocorrís en esta ronda, en esta primera...
En esta primera, no,
en esta última, y esperem que última ronda de contactes. Hem de dir que, bueno, que la bona voluntat que ha tingut el PP de cedir un senador a Ciutadans per a que Ciutadans puga tindre grup propi al Senat. Els populars segueixen apostant per la fórmula Espanya Suma per la Càmera Alta. I la coalició que van plantejar entre els dos partits i que Ciutadans va rechaçar en les anteriors eleccions. D'esta notícia cal destacar la bona sintonia entre Pablo Casado e Inés Arrimadas i les ganes de tindre una dreta, un centre dreta més fort. Jo pense que per les dues parts, perquè si Inés Arrimadas de bona predisposició, jo pense que és Pablo Casado el que està alentant que siga d'esta manera. Bueno, veurem. Sobre la reunió d'ahir entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, pues ha concluït la tercera reunió, a pesar de que l'acord hauria d'esperar algo més. Els dos partits han dit que hi ha un apropament de postures en un comunicat molt breu, això sí, conjunt, que avancen en la definició dels instruments necessaris per a canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya, i han añadit que tenen voluntat d'abordar-lo sempre des del respecte i el reconeixement institucional mutu.
Moltes vegades dius aquestes paraules traduït al llenguatge pla, això en què es visibilitza, no? Perquè són paraules que poden quedar bé, però clar, això en què es plasmarà.
Jo ara penso que t'estan metint totes les paraules entre les dues de tal manera que quasi no mos deixen treure conclusions. Aquesta reunió va durar unes dues hores, ha tingut lloc en Barcelona, però s'ha desenvolupat en la seu de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és un edifici que està quasi a les afores de Barcelona. I no vam saber l'hora, és a dir, des que no se va iniciar la reunió, no sabem ni l'hora ni el lloc. Perquè, clar, teníem por a l'actuació dels CDRs, a una possible escratx. Cal recordar que pel matí Esquerra Republicana de Catalunya tenia la seu pintades en contra d'aquesta possible... Si és possible, es diuen que venta d'Esquerra Republicana, però vaja, jo penso que el que intenten és arribar a bon port. Però també no deixem d'estar pendents de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras. Entonces, en definitiva, Esquerra estira tot el que pot el plaç, perquè està a l'espera de lo que ens diuen el dia 19, i els socialistes aposten per tindre un govern abans de fins d'any. Con esto y un bizcocho, pues veurem.
Demà un nou capítol.
Veurem demà que mos diuen estos altres partits que tenen, claro, més diputats, és dir, si ahir el rei ne recibís a 9 i són 18, clar, ahir té moltes visites, però en realitat diputats són els que hi ha poquius, perquè se'ls comencen per menys. Els que avui rebrà, pues, sí que en realitat tenen més pes a l'hora de les decisions. Però vaja, demà ho sabrem.
Ens veurem a veure si dona més plaç, no dona més plaç, o si és que no donen els números de cap forma. Veurem a veure què passa. Bueno. Doncs, Susana, moltes gràcies i t'escoltem d'ací una estoneta.
Molt bé, gràcies a tu.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida assumptes, entrevistes a la 92.2.
Sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila-real. ¡Te esperamos!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Al de Emilio, nos hinchamos nada más. Cabre Perejil, a Vila-real. Al de Emilio.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
MásMóvil, y empieza a ahorrar.
Dels assumptes que ens té estos dies ocupats i que anem traslladant-nos als nostres oients. Avui tenim un altre regidor de la formació del consistori de Borriol, Jordi Carballeira, bon dia. En este cas és de veïns de Borriol, Jordi?
Sí.
De veïns de Borriol, on, que també ve a dir-nos l'opinió que ells tenen des del seu grup, han traslladat el per què no van aprovar el pla de sanejament que es presentava l'alcalde de Borriol. I jo li pregunto a vostè, Borriol necessita un pla de sanejament?
Borriol, antes de tindre un pla de sanejament, necessitaria una sèrie de... Almenys des de veïns de Borriol, nosaltres el que exigim és conèixer els comptes. Perquè el pla de sanejament que ens va presentar Compromís, l'únic ens obligava a que aprovàrem una pujada d'impostos, a que s'incrementaran les despeses contratant un tresorer en uns 50.000 euros i zero baixada de despesa. Nosaltres no podem aprovar això sense conèixer com estan els comptes des de l'Ajuntament.
I des de la seva formació li van fer arribar al senyor alcalde que el que volien era això, volien veure els comptes?
Home, nosaltres portem des de l'any 2016 sense veure ni un document d'intervenció. Ens l'han negat any rere any. Per tant, nosaltres el que necessitem és tindre tota la documentació, des del 2016 fins avui.
Però han anat aprovant els pressupostos cada any, des del 2016?
No, en el 2017 se va aprovar un pressupost que estava lligat a una moció de confiança de Silverio Tena, de compromís, la va guanyar perquè ningú va tirar-se endavant per poder-se l'emportar. I el compte general de l'any 2016 i 2017 està votat en contra, per majoria en contra, sobre aquests comptes, perquè no se m'havia donat la documentació.
O sigui que això no és enguany, quan vostè arriba i se li comunica que n'hi ha 400.000 euros negatiu i 900.000 de gasto en proveïdors no pagats. És a dir, estos comptes a vostè no li els havien ensenyat mai?
No érem coneixedors. Des de Veïns de Borriol sempre hem demanat conèixer els comptes. Sempre que hem aprovat una cosa és perquè ho hem tingut clar. Nosaltres no hem alçat el braç en el plenari perquè sí. Inclús quan hem estat formant part d'algun equip de govern,
formant part d'ells... Vostès han format part d'equips de govern?
Nosaltres hem format part de l'equip de govern en el 2011 en Adriano Santa Maria i hem format l'alcaldia, li vam donar a compromís en la legislatura passada, en el 2015.
O sigui, en el 2011, quan estava Adelino Santa Maria Blasco, formàvem part de l'equip del govern, i en el 2015, en Silverio Tena?
En Silverio Tena vam estar. En Adelino Santa Maria 2 anys i mig, i en Silverio Tena 6 mesos.
I quan van estar governant ells, no van tindre accés a aquests números?
Sí, en el 2011, del 2011 al 2015, sí que vam tindre accés. En el 2011 és quan se va aprovar el préstec famós, que diuen que si ve d'ahir entonces tot el problema.
Estem parlant del préstec de 500.000 euros?
De 2,5 milions, que estan dient que estan amortitzant cada any 500.000 euros.
Per les obres que van...
Sí, que no és cert. O sigui, els 500.000 euros se pagaven en el de l'any 2011 al 2015. Del 2015 al 2019, la legislatura passada, eren 450.000 euros el que s'estava pagant. O sigui, són quasi un 10% del pressupost, que són diners. Entonces, nosaltres sempre hem demanat els comptes clars. En el 2011 va haver-hi se mos va dir, quan formaven part, de fer una pujada d'impostos i Veïns de Borriol se va negar, formant part de l'equip de govern.
Ja en el 2011?
En el 2011, mos vam negar ja en el 2011, però no mos vam negar nosaltres. Se va negar compromís, en aquest moment era el bloc, també se va negar.
Entonces no se va poder fer la pujada d'impostos?
No se va fer una pujada d'impostos, se va fer el que se tenia que haver fet ara en el 2019, antes de presentar un pla de sanejament. És mirar número a número a on pots ahorrar diners. Tots en casa, quan tenim uns problemes econòmics, no anem al nostre jefe, puja'm el sueldo. En este cas era el mateix. És a dir, tenim problemes econòmics en l'Ajuntament, que lo pague el pueblo.
Vale, i quan estaven governant, quan estaven governant vostès, estaven dins de l'equip de govern en el 2011, i demanen, o sigui, si es comunica fent una pujada d'impostos, vostès diuen que volen veure els números. En aquest moment els ensenyen?
Ens ensenyen els números i vam començar a baixar despesa.
Vale, entonces el que obtenen és per ahorrar en coses que consideraven que no eren precises pel poble, no?
Sí, efectivament. Entre elles vam baixar el salari a tots els regidors. Des del 2011, ningú regidor té un salari. Tenen assignacions per anar a plenaris. Vam exigir-ho, o sigui, no pot, per benefici de 4, no ho poden pagar 5.000 persones, que són els habitants de Borriol.
I entonces, en aquesta línia, estabilitzen el govern? Estabilitzen la caixa de l'Ajuntament? A gran aquesta mesura, aplega estabilitzar-se la caixa de l'Ajuntament? Perquè jo, així, segons els números, en el 2016 n'hi ha en positiu 18.000 euros, és dir...
No, 187, sí.
Vale. És dir, que les mesures se prenen el 2011, d'alguna manera... se reajusta tot i arriben al 2016 en un positiu de 180.000 euros, és cert?
Cert.
Vale. On vostès hi havien format part de dos governs, tant el 2011 com el 2015.
Sí, 6 mesos del 2015.
Vale. I en el 2015, per què decidissin vostès ja no tindre govern conjunt o...
Sí, nosaltres entrarem en l'equip de compromís perquè documentació que demanaven ja mos l'amagaven, inclús formant part de l'equip de govern. Tant és així que vam tindre que anar en 2 ocasions, mos deixem el govern, i vam tindre que anar al juzgat 2 vegades per poder tindre documentació. O sigui... I les 2 sentències les hem guanyat. I ara, avui, en base a aquesta sentència, no només s'ha beneficiat Veïns de Borriol que estaven en aquest moment, sinó que tot, qualsevol regidor de l'Ajuntament de Borriol pot consultar tots els comptes i totes les coses.
O sigui, que en aquest moment qualsevol regidor de l'Ajuntament pot tindre accés als números?
Sí, es té que demanar per registre d'entrar i es poden facilitar, sí.
Perquè sap que jo quan li dic als seus companys d'Ajuntament, del consistori, per què no han aprovat el pla de sanejament? Ells, a mi el que me diuen és perquè no tenen accés als números.
No, bueno, els números no és només veure'ls. Tens que estar molt de temps i considerar que una persona a soles, quan te donen l'autorització, perquè el que sí que fan és autorització individualitzada, no te donen a tots, tens que sentar-te i mirar-ho en l'interventor o veure-ho en l'administratiu que n'hi ha. Borriol, des de l'any 2011 fins ara, crec que han passat 4 o 5 interventors. Vam estar 2 anys sense interventor.
Sense interventor.
Era un interventor accidental, que era l'administrativa. Me refereixo que tampoc ha sigut fàcil, no ha sigut massa fàcil per a l'oposició veure coses quan des de nosaltres li hem demanat en més d'una ocasió, per favor, ens falten els informes de fiscalització, els informes de reparo, i tot era donar llargues. Clar, nosaltres la sentència la tenim de l'any passat. Tampoc ha sigut. I el pla de sanejament mos el va presentar en el mes d'octubre o novembre.
Sí, relativament poc.
Que a mi me va estranyar quan mos el va presentar, perquè la meva pregunta sempre que m'he fet, bueno, si s'haguera aprovat l'increment de salari de l'alcalde, mos hauria presentat el pla de sanejament.
I ho haurem de preguntar. No? Una altra de les coses que també volia preguntar-li és si vostè des del 2016, és a dir, vostè a mitjans del 2015 se deixa formar part de dins del govern en Borriol, i en el 2016 queden 180.000, 2017 queden 18.000 euros. Vostè en el 2017, quan queden 18.000 euros, no li alarma?
Nosaltres, quan el compte general del 2017, nosaltres presentem una al·legació.
En els comptes generals?
En els comptes generals.
Perquè
vam demanar documentació.
Cal recordar que hi ha un pressupost arrastrat en aquest moment de l'Ajuntament, no?
Sí.
Vale.
Nosaltres demanem documentació. Diem que no s'ha fet les comissions especial de comptes, que volíem veure factures. Contestació, no vos fa falta. Nosaltres demanem la documentació i mos diuen que no mos la fa falta. Nosaltres presentem perquè la documentació o lo poquet que mos donen, mos ho donen tard i malament. O sigui, tampoc mos van donar la documentació en els plaç. Per tant, nosaltres, davant de la negativa, no, vam votar en contra del compte generals.
En el 2017.
En el 2017.
I ara, el 2018, quan li presenten estos números que estem parlant, estan. Els números ja els tenim i ja estan. Però, clar, si no se prenen mesures, és dir...
mesures agenda... No. Mesures se'n poden prendre. Compromís és l'equip de govern. Héctor Ramos és l'alcalde. Qui té que prendre les mesures és ell. El que no pot ser és que l'oposició, en aquest cas veïns de Borriol, li diguem el que té que fer o deixar de fer. Ens va fer una reunió on ens presenta el pressupost del 2017, el pressupost fet per el seu propi partit, per Compromís. I mos porta uns números quan no coneixem la realitat fins al 2018, perquè no coneixem on hi ha hagut aquests 400.000 euros en negatiu.
I els 900.000 en la factura.
En les factures.
835.000 me va apuntar ahir el regidor del Partit Socialista. Però sap què passa? Que és que ell no pot aprovar res sense que vostès el recolzen.
Bueno, pues que porta els números damunt de la taula. Per això, des de veïns de Borriol, hem presentat el 6 de novembre, vam presentar i ho vam comunicar una comissió d'investigació per conèixer des de l'any 2016 fins al 2018 què és el que ha passat.
Vostè ha presentat, està presentada la comissió d'investigació?
Està presentada, sí. Vale. Vam veure ahir en premsa que el senyor alcalde va dir que per gener voldria aprovar-la i que sí, que ell diria que sí.
Vale, i que sabem que l'alcalde està d'acord. L'únic que ens apuntava a nosaltres és que ell no volia que la comissió... Perquè vostè des de quin any vol la comissió d'investigació? És que no...
Des del 2016, on hi ha un benefici, un remanent de tesoria de 180.000 euros, hasta el 2018, on està el remanent negatiu de quasi 400.000 euros.
Sí,
lo que perquè els anteriors eren positius. Sí, per tant, no hi ha
que... El que ens va apuntar l'alcalde és que ell no volia aquesta comissió que fora només des del 2016, sinó que ell volia que fora des del 2011. El per què suposa que seria pues, per treure a llum, a lo millor, dic jo, algun tipus de gasto que va assumir el poble.
Que ho digui. Ell ha sigut secretari de l'alcalde, ha estat en el departament de contratació, ell sap el que se contratava i sabia tots els papers perquè els veia tots. Uh-huh. I han estat 4 anys governant. Han tingut més temps que suficient per mirar el que hi havia del 2011 al 2015.
Però el del 2011 estava governant Adelino Santa Maria.
Sí, i ell era el secretari d'Adelino Santa Maria també.
I ell era el secretari d'Adelino. Entonces, suposa que estaria al cap, però li ho preguntarem.
Sí, sí, i a més ell portava contratació, uh-huh, perquè jo en aquest moment, al principi, en el 2011, portava l'àrea de contratació i personal. Uh-huh. Me refereix que ell estava allí i sabia els contractes que n'hi havia.
Però a tot això, tota aquesta problemàtica, no n'hi ha possibilitat de consens entre totes les parts perquè n'hi hagi una bona governabilitat en Borriol?
Clar que sí. Des de que ha estat Héctor, esta legislatura s'ha aprovat tot excepte el pla de sanejament i la pujada del seu salari. La resta s'ha aprovat tot.
És dir,
o sigui,
que
me referís que n'hi ha consens.
Que n'hi ha consens.
Mos donen la documentació i en base a la documentació real se poden prendre decisions. El que no podem és dir, hi havia això, no? És que sempre estem parlant del passat, no? Diguem vostè, 2018, el pressupost que tenim és este i mos hem gastat els diners en tot això.
Vale. Des de Veïns de Borriol, vostès han apuntat ja una comissió d'investigació que l'alcalde li pareix que és lo lògic, o li pareix bé, o almenys no està en contra, però perquè Borriol tinguera els comptes sanejats, perquè s'abordara de o bé una pujada d'impostos o bé una reducció de despeses, Veïns de Borriol, què és el que li demana l'alcalde?
Que ens ensenyi els números, el que li hem demanat, que ensenyi els números. O sigui, per això hem demanat la comissió, perquè com uh-huh, no ens ensenyi els números, uh-huh, doncs per mig d'una comissió, que per llei ens la tenen que facilitar, tenen que dir que sí. O sigui, no és que digui no la vull donar, és que per llei, quan la presenta qualsevol partit, si uh-huh, està recolzada majoritàriament, se té que fer. O sigui, digui ell que sí o digui que no. Si han set vots favorables, se té que fer.
I la comissió d'investigació ha nascut del seu grup, de la seva formació, el Partit Popular, el Partit Socialista, Ciudadanos...
Així vam comentar que nosaltres anem a presentar una comissió d'investigació.
O sigui, és Veïns de Borriol qui ha presentat això.
Sí.
I els demés grups, Ciudadanos, Partit Popular i Partit Socialista, recolzen aquesta iniciativa?
No els ha paregut mal. Alguns m'han dit que sí, i uns altres que diuen, bueno, pues ja veurem com se presenta, com és el document i tot el demés.
Uh-huh. I a vostè quan... lògicament, al ser d'una formació que no té ninguna ideologia en aquest sentit de ningun partit estructurat nacionalment, quan el veuen per el carrer, perquè tenim que recordar que en Borriol són vora 5.400 habitants, és a dir, en un nucli tan menut tot el món es coneix. Mm-hmm. A vostè no li demanen la gent solventar esta situació, no sé, quins comentaris li fan?
Sí, no, la gent, clar que me demana que volen que se solventi la problemàtica que n'hi ha en Borriol, però no només me demana la problemàtica econòmica, sinó la problemàtica que tenen certes urbanitzacions, uh-huh, que se té que aprovar un pla general, que portem des de fa molts anys lluitant des de la nostra formació el pla general, que se faci la Beller ja, que està aprovat, uh-huh, i està tot tramitat, uh-huh, perquè se faci per gestió directa. Sí, mos ho demanen i nosaltres pues, anem fent el que anem podent i anem demanant pues, informació a l'Ajuntament.
I la seva formació no contempla la possibilitat d'entrar a formar part del govern?
Preguntaré al senyor Héctor Ramos que antes de les eleccions o just 2 dies després de les eleccions va ser el que va dir que no anava a pactar amb Veïns de Borriol.
Mire, m'ha contestat una cosa. Ahir, quan li vaig fer aquesta pregunta a Toni Gálvez, del Partit Socialista, me va dir que en vez de cridar a l'illa d'ell, li va cridar a l'anterior candidat del Partit Socialista. És una llàstima que estan en una població tan menuda no tinguin la possibilitat de parlar directament i no a base de recados, no? Crec jo, no? Què li pareix? Perquè el que se tracta és de portar un municipi endavant com toca. Els Veïns de Borriol els agradaria eixir en els mitjans de comunicació per lo bonico que és aquella població, per lo preciosa que és. És dir, i això li ho conte a vostè perquè vostè és una formació que naix d'aquesta població.
Sí. nosaltres neixim, vam néixer i ens vam dir veïns de Borriol, perquè nosaltres creiem en Borriol i treballem per Borriol. Nosaltres no demanem coses que siguin
promocions que venen de fora. Vostè pensa que falta algo de bona voluntat i llevar un poc la persona, el personalisme que al final la gent té o m'han dit del dime i direte, pensa que això influís?
Mira, nosaltres hem pactat en el Partit Popular i hem pactat en Compromís. Uh-huh. Jo no tinc res en contra ni de ningú del Partit Popular ni en contra de ningú de Compromís. Perquè jo entenc que la política té que estar per damunt de les persones.
Exacte.
Entonces, lo que hi ha que fer és baixar-se una miqueta el ego o el pensar-se que estàs per damunt de tots o per damunt de l'oposició o per damunt d'altres persones i posar-se a treballar realment pel poble. És sentar-se, ensenyar tots els asos, posar-los tots damunt de la taula i quan tinguem tots els asos estic convençut de que n'hi haurà consens, però no de 7, que és el que es necessita, no, els 13. Perquè jo estic convençut que els 13 que estem allí volem el millor pel nostre poble.
Jordi Caraballera, regidor de Borriol, de veïns de Borriol, moltes gràcies per haver vingut i haver donat la seva versió i esperem, en aquestes paraules mos quedem, de que tot arribi on té que arribar, i és a bon port.
Moltes gràcies. Gràcies i gràcies a tu.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick n Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick n Pack, el regalo perfecto. Pick n Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a l'activitat nadalenca molt completa que han organitzat des de Caixa Rural Vila-real. I per això ens acompanya el president de l'entitat, Enric Portales. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem mirant una graella ben completa, la d'activitats, suposem que en la línia de tots els anys, no? Que no pot faltar aquesta programació de Caixa Rural per al poble.
Sí, són una sèrie d'actes que molts coincidixen amb els que hem tingut els anys anteriors i també n'hi ha de nous, n'hi ha un poc de tot. Tenim dins del que són ja els tradicionals i ese taller de centres de Nadal que farem demà mateix a partir de les 5 de la vesprada en la sala d'actes i està organitzat per l'Associació d'Ames de Casa de Vila-real i ja és, com dic, tradicional el fet que arribades aquestes dates la gent vulgui saber quines són les noves tendències, no?, en decoració nadalenca, encara que això és una qüestió més tradicional però que també dona lloc a algun tipus d'innovació. I demà de vesprada tindrem ocasió de veure aquestes tendències i com ja dic, se farà a les 6 de la vesprada en el saló d'actes d'ací de la Fundació, de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Després també tenim concerts de diferents tipus. Tenim, per una banda, el concert de Nadal del Cor Ciutat de Vila-real, que es farà demà, el dia 14 a les 7 de la vesprada, també en el saló d'actes. Després també tenim el concert que farem el dia 22, el diumenge, després de la missa de Nadal, a càrrec de la banda de música d'Alcalà de Xivert, i en l'intermedi d'aquest concert el també tradicional en repartiment dels premis del concurs de Belems. Després també tenim un altre acte musical que serà... jo la veritat és que no sé molt bé perquè de com va, uh-huh. Perquè és un espectacle flamenc nadalenc, no sé com es pot mesclar
això. Com se conjuga, no?
Efectivament, ja ho veurem també, això serà el dia 28 de desembre a les 6 de la vesprada. I encara n'hi ha un altre espectacle musical que és el dia 3 de gener, quan vindran el Ballet Jove de Castelló a fer un acte també de ball, de música. I estos dos últims actes són a benefici de l'associació Xicaes, l'associació que van crear des de Fundació Caixa Rural Vila-real per a donar suport i per a donar visibilitat a aquelles famílies que tenien xiquets i xiquetes amb diverses discapacitats. Així és que convide a tota la gent a comprar aquestes entrades a partir del dia 16 en els nostres salons socials, tant ací al costat del casino com en efecte Vila-real, per a aquests dos actes que recorde que seran el dia 28 de desembre a les 6 de la vesprada i el dia 3 de gener a les 6 i mitja de la vesprada, els dos en la sala d'actes de la Fundació. Després també tenim la nostra col·laboració en la missa en do major opus 86 de Beethoven, que serà un altre dels concerts de l'orgue que s'ha acabat de restaurar de l'Església Major, com ja dic que també col·laborem en això, el dia 26 de desembre, serà el segon dia de Nadal, a les 7 i mitja de la vesprada. I dins del que és l'Església també col·laborem en l'apadrinament de ixe Belém napolità, que any rere any, en els últims, també s'ha fet famós perquè representa cada any alguna figura nova, alguna nova incorporació o una restauració d'una figura antiga que ja tenien i que té, per tant, ixa motivació, no?, anual de veure quins són els canvis que s'han produït respecte de l'any anterior. Eixa benedicció del Belém serà el dia 21 de desembre a les 7:45 en l'Església Arciprestal, naturalment. Després també tenim la missa de Nadal, que enguany, com que hem volgut sumar-nos a aquesta celebració del 50 aniversari de la proclamació com a parròquia dels franciscans, la farem allí a les 10 del matí, i aquest dia ja després enganxem en el concert de la banda d'Alcalà que havia dit al principi. En fi, moltes i moltíssimes activitats. Una altra de les activitats tradicionals és aquesta col·laboració nostra amb la cursa de Sant Silvestre, que també és ben coneguda, el dia 27 de desembre, en col·laboració amb el grup club triatló de Vila-real, que tindrà dos eixides, com ja és també tradicional, una a les 7 de la vesprada per als xiquets i xiquetes i una altra per a les 8, que seria la competició absoluta. Vaja, competició, dir competició a esta cursa és una miqueta... Però realment també n'hi ha una competició, n'hi ha una sèrie de premis per als primers que arriben en tots els... en diferents modalitats, no? Des dels que van disfressats d'una manera més graciosa, els grups, etc. O sigui, que n'hi ha premis per a moltes, molts dels participants. Després també tenim una altra activitat que ve sent tradicional també els últims anys, que és la recollida. Estos últims anys recollíem joguets, però hem pensat que és més, que és millor recollir aliments no peribles, perquè la Joventut Antoniana, que és l'entitat amb la qual col·laborem en esta recollida, així ens ho va demanar, i això es farà el dia 2 de gener, aprofitant que tenim els Reis per ací voltant. Tindrem un missatge reial també ací en el casino, que es farà a partir de les 5 de la vesprada. Hi haurà un contacontes, una xocolatada, la recollida d'aliments, etc., la presència del missatger, com he dit, i després, a continuació, tindrem, en col·laboració amb la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament, la projecció de la pel·lícula Small Food, cinema en valencià, per als xiquets i les xiquetes a partir de les 6 de la vesprada en la sala d'actes. Jo crec que no me deixa res. Ah, sí,
el, bueno, el 25 pregó, no? De desembre, justament amb Joventut Antoniana.
Ara que m'he enganxat amb la Joventut Antoniana, el dia 26 de desembre, el segon dia de Nadal també, tenim eixa, el pregó dels Reis de la Joventut Antoniana, que tindrà lloc a les 6 de la vesprada en la sala d'actes de la Fundació. Bé, en principi això és els actes en general que tenim, i després també esta setmana que ve, el dimarts, a partir de les 10 en horari escolar, el que farem serà visionar els vídeos que ens han enviat les escoles que han vingut a visitar l'exposició del centenari. L'exposició que havien denominat 100 anys en la memòria, i en la qual el que volíem sobretot era donar a conèixer la institució a totes aquelles generacions que no han tingut l'oportunitat de conèixer-la en els moments en què ha sigut fonamental en el desenvolupament de la ciutat, i per això vam llançar un concurs que jo crec que ha sigut interessant, perquè hem rebut molts vídeos. Era un concurs en el qual els xiquets i xiquetes havien d'elaborar un vídeo de 3 o 4 minuts sobre la història de la Fundació, de la Fundació i de la Caixa Rural, de la cooperativa també, i de 30 col·lectius que han vingut, 30 grups de xiquets, més de 1.000 xiquets han passat per l'exposició. Hem tingut un gruix important d'una desena de vídeos que s'han presentat al concurs. El premi del concurs, a més, és un premi sucós, perquè són 1.500 euros perquè el grup classe puga anar-se'n de viatge de final de curs, o que puga preparar algun tipus d'acte que siga commemoratiu d'eixa festa, suposem que coincidint amb el final de curs per al grup que hagi guanyat el premi. En definitiva, tenim, com ja veieu, una sèrie d'activitats molt nombroses, però en la línia del que anem fent aquests últims anys, que és mostrar i ajudar a aquelles associacions que col·laboren amb nosaltres en la preparació i en la expressió de les seues necessitats, i també d'aixos concerts, aixos concursos, aixes curses. En definitiva, intentem abarcar tot el que és la cultura, l'esport, etc., de la ciutat, i col·laborar en la mesura del possible en totes aixes manifestacions.
A part d'això, també en dates prenadalenques es va realitzar el repartiment d'aquests lots nadalencs. Com va anar, no? Perquè també la novetat era que es va traslladar al mercat central. Com va ser rebut, no? Això pels pensionistes de Caixa Rural.
Jo, les notícies que tinc és que ha sigut molt ben rebuda, perquè els ha donat la possibilitat de poder arribar fins allí si no podien, perquè no vivien prop, amb un cotxe els podien deixar allà. El mercat és un lloc ample, un lloc en el qual es pot recollir tot el que donàvem enguany amb moltíssima facilitat. Ha anat molt bé, es va anar repartint a un ritme accelerat durant les 2 setmanes que vam estar repartint-los allà, i jo crec que el que ha donat ha sigut la possibilitat que la gent, aquest col·lectiu de pensionistes que tenim en Caixa Rural Vila-real, que és molt nombrós, hem donat vora 5.000 caixes, puguen veure quins són els canvis que s'estan produint en el mercat central. O sigui que jo crec que m'hi guanyen tots en aquest sentit, perquè nosaltres hem tingut un lloc molt desahogat per a que la gent pogués recollir els lots nadalencs. amics, la gent major i no tan major, perquè ara n'hi ha pensionistes cada vegada més joves, han pogut veure quines són les transformacions que s'estan produint en el mercat central, i crec que des de l'Ajuntament també hauran pogut veure quines són les possibilitats d'acollir a grans quantitats de gent, com ha representat precisament aquesta repartició dels nostres nadalencs. Ha sigut una experiència que considerem que ha sigut positiva, perquè hem pogut repartir els lots que consideràvem, i ara tenim, com la gent ja deu saber, totes aquelles persones que o bé no s'havien assabentat, que estaven fora, que han tingut algun problema tècnic per a poder-lo recollir, així mateix en el saló de la Fundació encara estem donant-ne durant tota aquesta setmana per a aquelles persones que, com ja dic, havien tingut algun tipus de problema per a l'hora de recollir-lo.
Que se demana per a arreglar aquestes incidències. També un dels elements que es donava en aquest lot és el calendari. Encara la gent que vulga, siga un no pensionista, en queden encara exemplars.
Sí, sí, encara ens queden calendaris. El calendari, com tots els anys, té una finalitat solidària. Enguany havíem elegit una associació que es diu RUSC, l'associació que inclou a més de 80 famílies que tenen fills o filles en diverses discapacitats, i que la nostra idea era, a banda d'ajudar-los econòmicament a través de les donacions que la gent vulga fer, que jo anime a fer aquestes donacions, que sempre és per una causa solidària, una causa que s'ho val, i només són 2 euros mínima per aconseguir un calendari. Jo anime que la gent faça donacions per aquest calendari, perquè considerem que és una bona obra de cara a Nadal. I com dic, és una associació de famílies amb xiques amb diverses discapacitats, i el que volíem era donar-hi ajuda econòmica, per una part, com he dit, però també donar-li visibilitat, no? Perquè moltes vegades nosaltres coneixem les associacions solidàries, les més famoses, les que han estat en contacte amb nosaltres durant més temps, però aquelles que tenen una activitat molt centrada en un aspecte en concret, a la millor si no tenim cap tipus de relació amb aquelles persones a les quals les afecta, doncs no tenim aquest coneixement de l'associació. Per tant, hem volgut també donar a conèixer, donar-li visibilitat a l'associació RUS, que fa molts anys que treballa en aquest aspecte.
Sí, que també que quede clar, no?, que més enllà d'aquesta completa programació de Nadal es pot replegar aquest calendari, així que suposem totes aquestes dates la gent, per si alguna se li despista, estaran al web del Caixa Rural, es poden consultar.
A banda de trobar-les en les finestres del casino, tindran tota la programació, perquè clar, jo he dit moltes coses, ara és pràcticament impossible recordar-se'n de tot, però tant en el web de Caixa Rural com en les finestres del casino d'Efecte Vila-real trobaran tota la informació. També en les oficines de Caixa Rural trobaran el cartell anunciador de tots els actes que fem, que són molts, certament, i com he dit abans, és difícil de recordar tot el que he dit, però en principi que sàpiguen que el que ens ve ara més immediatament és aquest taller de centres florals que es produirà demà a les 5 de la vesprada en el Saló d'Actes, i després el concert que tenim el dia 14, així també en el Saló d'Actes a les 7 de la vesprada per a celebrar ja el Nadal. En definitiva, tenim moltes activitats. De fet, ara m'acabo de donar compte que me n'he deixat una.
De Rosarieres, no?
Efectivament. Un concurs que tindrà lloc el dia 21 de desembre, també en el Saló d'Actes a les 6 de la vesprada, i que és aquest concurs de targetes nadalenques que organitza l'Associació de Filles de Maria del Rosari. La veritat és que és una satisfacció per a nosaltres des de Fundació poder oferir tots aquests actes, però és més satisfacció encara que tots aquests actes estiguen també organitzats, ajudats, fets i per associacions que siguin de Vila-real, no? En definitiva, es tracta d'aconseguir com més gent col·labora en aquest tipus d'activitats, millor, no?
Insistirem també en que són gratuïtes, excepte aquelles, no?, que tenen un caire solidari, o la Sant Silvestre, que òbviament cal aquesta inscripció, però la resta tot,
la resta
tot totes, obertes.
Són totes gratuïtes. Aquelles dues que havia dit que tenien una finalitat solidària, els dos concerts, el concert de flamenc nadalenc i el concert del ballet, les dues tenen una aportació, però que és una aportació que va en benefici també d'una altra associació. És, en definitiva, les úniques compensacions econòmiques són sempre dirigides a associacions, a organitzacions que treballen per altres persones amb necessitats.
Continuarem destacant, no?, quan s'apropen al calendari. Enric Portalés, com sempre, moltes gràcies i que també vostès puguen gaudir de tota aquesta programació.
Moltes gràcies a vosaltres, i si no tinc l'oportunitat voldria felicitar a tots els vilarrealencs els Nadals i que tinguin una bona entrada d'any nou.
Un altre convidat que...
Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros en Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Carmen Jiménez Rubert. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio de la afinada calle Ausias Marc, número 9, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estás a la 92.2 FM.
Fútbol a Radio Villarreal, diumenge a partir de les 6 de la vesprada, Sevilla-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flanel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fuites y Verdures La Menera, Grúas Tomás, Hotel Cercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Malco Rentacar, McDonald's Multiópticas, Óptica Villarreal, Pick and Pack, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Restaurante Aldemilio, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilín, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Vuit minuts passen de la una de la vespre, al moment de començar el repàs per l'actualitat més propera. Començarem parlant de la societat pública Aerocas, que ha adjudicat tres rutes per a un període de 3 anys que possibilitaran renovar les connexions amb Bucarest, Budapest i Katowice, incrementant de forma substancial la xifra de vols i prolongant el calendari d'operacions i aportant de forma conjunta més de 256.000 passatgers i passatgeres en el període 2020-2023. L'aerolínia Wizz Air ha estat l'adjudicatària de tres lots que Aerocas va traure a licitació mitjançant la campanya de creixement comercial i posicionament de l'aeroport de Castelló a mercats europeus. El secretari autonòmic de Turisme i president d'Aerocas, Francesc Colomer, ha manifestat la seva satisfacció amb el resultat del procés, ja que aquestes rutes adjudicades contribuiran, va dir, de forma important al desenvolupament de l'aeroport en els propers anys, avançant amb destinacions de potencial testat. La freqüència setmanal d'aquests vols serà durant 7 mesos del període d'estiu, final de març a final d'octubre, i 2 freqüències en els 5 mesos de temporada d'hivern. La previsió de l'aerolínia és que aquesta ruta aporti vora 41.000 passatgers el primer any, 41.300 el segon, i seria variar a quasi 49.000 en el tercer. En els primers 2 anys d'operacions, Wizz Air contempla fer ús d'avions Airbus 320 i en el tercer inclouria un Airbus A321. El lot 2 ha estat adjudicat a la proposta de Wizz Air amb una ruta a Budapest que operarà durant els 7 mesos de temporada d'estiu amb 2 freqüències setmanals, ampliant els vols fins a desembre en el tercer any. El vol a l'aeroport de Castelló ja va operar el passat estiu aquesta ruta durant 3 mesos, per la qual cosa l'increment de l'oferta serà significativa. I parlem ara de la Diputació de Castelló. L'equip de govern recolzarà en el ple del 17 de desembre una declaració institucional de suport a la plataforma Salvem Sant Joan de Penyagolos amb l'objectiu de donar d'una vegada els passos adients per a analitzar la situació del santuari i els camins que es poden i s'han de donar per a revitalitzar aquesta zona. La diputada província de Cultura, Ruth Sanz, ha deixat clar que la nova Diputació de Castelló es va posar a treballar des del primer moment posant-se al dia amb tota la documentació existent. Així, destaca la diputada provincial, l'única cosa que hi ha és un concurs d'idees amb 3 projectes finalistes i un document molt obert on es parla d'estudiar com tramitar la gestió de l'hostatgeria i restaurant una vegada es facin obres de conservació i posada en valor que hauria de fer la institució provincial. En aquest sentit, Sanz considera molt atrevit que se signara un document així sense haver negociat amb el bisbat aspectes importants com la cessió de l'ús o el temps de gestió. En aquest context, Ruth Sanz subratlla que la nova diputació té clar que l'objectiu és treballar perquè la rehabilitació i regeneració de Sant Joan de Penyagolosa siga una realitat, això sí, sempre tenint en compte 2 premisses. La primera, escoltar els pobles de la zona i arribar a un acord amb la diòcesi, que assegura no cal oblidar que és la propietària perquè tinga una bona reversió en el territori. La diputada provincial ha volgut recordar també el context en el qual l'anterior equip de govern va anunciar a so de bombo i platerets que anava a recuperar el santuari dies després que la Generalitat informara de la compra del pic del Penyagolosa. Aquesta proposta de l'anterior corporació, insistís l'actual responsable de Cultura, es va llançar sense comptar amb els municipis, activant un concurs d'idees sense recorregut sobre propietats de l'Església i amb un document que no garantia absolutament res. I continuem parlant de la Diputació, que presentarà al ple de la propera setmana l'estratègia provincial per al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i la promoció econòmica per als anys 2020-2021. El diputat de l'àrea, Pau Ferrando, ha destacat que l'estratègia és una resposta a les necessitats detectades en la ronda de contactes que es va realitzar amb alcaldes i alcaldesses de les comarques castellonenques. En aquest sentit, Ferrando ha remarcat que els plans de formació i de suport a les empreses inclouen de forma transversal la perspectiva rural i de gènere, ja que assegura que cal donar resposta a sectors vulnerables de la població perquè troben alternatives a l'economia submergida com a mètode de supervivència. El diputat també ha lamentat l'amnèsia del PP respecte al programa de formació a la carta que, ha dit, en 2019 no es va executar perquè no van haver empreses ni associacions empresarials que sol·licitaren aquesta ajuda que, a més, requerís un compromís escrit per a la inserció laboral per part de l'empresari o empresària. Repassem actualitat de municipis. Ens anem cap a Nules, que compta amb dos matasetgeis turístics que situen aquesta localitat de la comarca de la Plana Baixa com a la primera de la província de Castelló en tenir diferents matasetgeis propis per a promocionar el seu patrimoni. Així doncs, l'Ajuntament de Nules i el grup filatèlic i de col·leccionisme Nules han presentat aquest matasetgeig conjunt emmurallat de Mascarell, en el que es representa una de les entrades a aquesta població totalment emmurallada, única d'aquestes característiques al territori valencià. A més, Mascarell també compta per primera vegada amb una col·lecció de setgeis, postals i sobres amb diferents imatges del municipi. L'objectiu, diu el regidor d'aquesta ciutat emmurallada, Guillermo Latorre, és promocionar turísticament tant Nules com Mascarell, posant en valor la riquesa cultural i patrimonial. Cal assenyalar que el primer matasetgeig turístic amb la imatge del Museu de Medallística Enrique Giner es va presentar al mes d'octubre de l'any 2015. Des de les regidories de Patrimoni i Turisme es destaca la importància d'aquesta iniciativa amb la que es pretén, entre altres, posar en valor el patrimoni local. I ens anem al Masora, que activarà l'any vinent la unitat de prevenció comunitària en conductes addictives per a reduir o evitar l'ús de drogues i problemes associats, a més de promoure hàbits de vida saludable i prevenir altres conductes addictives. Un psicòleg o psicòloga cobrirà aquesta plaça, tal com està previst que recull el pressupost municipal de l'any vinent, per a seguir les directrius marcades pel Pla Municipal de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, datat del 2018. Els objectius específics d'aquesta unitat passen per coordinar programes preventius en l'àmbit escolar, familiar i comunitari, identificar grups de risc, realitzar activitats des de diferents àmbits d'actuació, dotar d'assessorament i formació en drogodependència i altres addiccions i millorar els canals de comunicació social, a més de dinamitzar les relacions entre diferents grups a través de la participació en iniciatives relacionades amb la salut i la prevenció, així com la socioeducació que realitzen en el municipi. Per abordar accions preventives, el consistori atendrà el diagnòstic realitzat en el Pla Municipal de 2018 que apunta a necessitats de programes en l'àmbit escolar, a una major coordinació de les forces de seguretat i a eines d'informació en totes les franges d'edat per incrementar la consciència social respecte a aquesta problemàtica. I parlem ara del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, format pels consistoris de Borriana, Almassora, Vila-real, així com la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, que han reparat l'anomenat Pas de la Pila, que travessa les aigües del Millars al seu pas pel pont de l'autovia CB18, prop de l'estació d'aigües residuals d'Almassora. El Pas de la Pila unís els termes de Vila-real i Almassora per un estret pont que salva el Millars. Aquest pont és freqüentat per excursionistes, esportistes amb bicicleta de muntanya, cavallistes, runners i altres usuaris que travessen d'un costat a un altre el riu per seguir les diferents sendes fluvials. Així doncs, el Consorci Gestor recorda que està prohibit la circulació de qualsevol altre vehicle de motor en aquest Pas de la Pila. I ens quedem ja a Vila-real. El responsable d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient, José Ramón Ventura Chalmeta, i la responsable de Clave Educació Activa, Elena Archilés, han presentat la quarta trobada d'artesans de Vila-real, que tindrà lloc del 13 al 15 de desembre a la Casa dels Mundina, amb l'objectiu de potenciar i sensibilitzar a la població de Vila-real en un consum responsable i de proximitat. La cita comptarà amb la participació de 30 artesans i artesanes, els que oferiran una varietat de productes manufacturats amb materials locals i sostenibles. A més, també s'han previst iniciatives complementàries i d'animació per a tota la família, com un concert a càrrec del cantautor Dani Miquel. Aquesta és la quarta edició i, a més, comptarà amb la participació de 10 venedors més respecte a l'any passat i s'amplia l'horari de l'esdeveniment afegint divendres a la programació. Així mateix, com a novetat, la trobada ocuparà tant la planta baixa com el primer pis de la Casa dels Mundina. Una de les apostes més importants d'aquesta trobada artesanal és el Shop Corner, un espai d'intercanvi d'articles. En paraules del regidor, és un lloc en el qual es pot fer intercanvi de productes amb la idea de conscienciar, de no comprar coses que no es necessiten i poder fer aquest intercanvi de productes que ja no vulguem en lloc de tirar-los. Així doncs, aquesta quarta trobada d'Art en Sants s'inaugurarà aquest divendres a les 5:30 amb una cata de coques salades oferides per l'associació Esmara, així com les cerveses artesanals de l'associació Conquistando Escalones, i també hi haurà una sessió de música a càrrec del DJ Quique Villar. I també aquest cap de setmana, en concret el dissabte 14, Vila-real donarà a conèixer la nova proposta per al Mercat Central amb un esdeveniment que comptarà amb música en directe, activitats infantils i cates, tot amb l'objectiu de presentar el nou concepte de gastromercat ideat per a rellançar l'activitat comercial en aquest recinte. Aquesta proposta, impulsada des de la Regidoria d'Economia que encapçala Xus Madrigal, s'emmarca en la campanya El Mercat que Volem i permetrà al públic conèixer la nova oferta de llocs de venda, així com els nous serveis de cafeteria, zona de degustació, envasament ecològic i altres facilitats de compra que ofereixen els comerciants. Les activitats arrencaran dissabte a les 11:30 amb l'actuació de Rock and Chew, a la que seguiran sessions de cata a partir de les 12:30, una respecte olis d'oliva verge extra de la mà de Ruta Castellón de Castellón Ruta de Sabor i Aove Lovers, i una altra serà una cata de vins impartit per David Bruch, director de l'Escola de Cates de Castelló. A partir de la 1:30 continuarà la música en directe amb el concert de Neuras Trio i, a més, durant tot el matí, Arlan s'encarregarà de dur a terme activitats per als més menuts, entre elles una amb el títol Aventures d'un juguete, en la qual xiquets i xiquetes hauran de portar una joguina solidària. En paraules del regidor d'Economia, l'objectiu és convertir el Mercat Central en un espai de referència per a la compra de productes de qualitat i proximitat, però també un espai en el que poder gaudir de la gastronomia. Així doncs, també des del Departament d'Economia es recorden altres millores incorporades al Mercat Central, com el servei d'envasament ecològic o el servei de carros de compra. A més, els comerciants també ofereixen des de fa un temps facilitats com fer els encàrrecs per telèfon, WhatsApp, zona wifi o pagament amb targeta de crèdit. I fins ací el repàs per aquesta actualitat més propera. 1:20, una xicoteta pausa, de seguida convidats a la 92.2.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Servil en Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal, o llama al 653 20 42 94.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2, en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Que ve a visitamos hoy. Buen día, Adrián Sorribes.
Muy buen día.
Des de Nules, Adrián Sorribes és regidor de l'Ajuntament de Nules i portaveu del Partit Socialista en els plenos. Mm. Uh-huh. Adrián, avui dimecres, te ho llig textualment, mos han enviat un comunicat des de Nules, mos van enviar el dia 2, on diu que el govern municipal vol continuar escoltant les il·lusions i dificultats del veïnat en el seu dia a dia, i per això posa en marxa des d'aquesta setmana la nova iniciativa, i és el govern a peu de carrer. I cada dimecres, o sigui, avui, al matí, diferents persones del govern municipal recorreran els nostres barris per a conèixer amb detall i resoldre qualsevol deficiència en els espais públics de titularitat municipal, escoltant les necessitats i les propostes del veïnat. Mm-hmm. A tu això què te sembla, Adrián?
Me sembla que arriben 4 anys tard. Uh-huh. No, que és el que comentàvem. El Partit Socialista ja en el 2015, en la campanya del 2015, van dir que anem a fer política a peu de carrer, uh-huh. i quan vam entrar a l'Ajuntament ho estàvem complint, no? Fèiem política a peu de carrer, estàvem al carrer, com bé sabeu, jo era del que estava en este cas en via pública, uh-huh. i recorria, no?, el municipi per conèixer totes les deficiències. Al no estar el Partit Socialista, al no tindre concejals que estiguin al peu de carrer, perquè uh-huh. els concejals que tenen, pareix que només el primer que han sabut ha sigut triar els despatxos, uh-huh. pues, bueno, l'alcalde va decidir que per Facebook i via i redes socials i tal se podia comunicar les incidències a l'equip de govern. Bueno, sàpiguen que este regidor, quan era l'encarregat de via pública, vam obrir una aplicació per al mòbil, uh-huh. en la qual cada veí podia fer una foto, ubicar, georreferenciar la incidència i enviar-la. O sigui, no feia falta redes socials ni uh-huh. tal, sinó simplement, i el més important, no era directament al regidor o a l'alcalde, sinó que era directament a l'Ajuntament. Si el regidor o l'alcalde no estava, uh-huh. els funcionaris igual podien fer aquesta tasca. Però a part, jo personalment me recorria al poble, coneixia la gent, es tractava de cara a cara i anotava, no?, totes les deficiències per a ficar-les en la llista de tarees. Com ara no estem, pues bueno, resulta que tenen que ir al carrer perquè en 4 anys no havien eixit i des del juny que estan governant se veu que encara no havien eixit. Però és que el meu company Ramon Martínez en el plenari li va preguntar per què no segueixen les assemblees veïnals. Ens van dir que, bueno, pues sí, que tenien intenció de tornar a començar les assemblees veïnals.
Quan va ser l'última?
Molt antes de eleccions. De fet, crec que en desembre, des de antes de desembre del 2018 ja no se'n fan. Se va argumentar que, bueno, en hivern, com feia fred, pues era difícil fer assemblees al carrer, uh-huh. i ja no se'n feien. Nosaltres sí que vam seguir fent-les i nosaltres vam seguir connectant amb la gent per a conèixer quina era la seva problemàtica. De fet, en setembre, ja fan el carrer, una dona me va dir: mira, és que porte quasi un any queixant-me a l'alcalde de que no me fiquen així una farola. Diu: no te preocupes. Ho vam dir en el plenari, s'ha ficat la farola i la senyora pues, mos ha donat les gràcies de que inclús estan en l'oposició pareix que fem més gestió que l'equip de govern. I és que ara vulguin eixir al carrer vol dir que antes no havien eixit. Entonces tenen que tocar un poquet de realitat i conèixer el que és el dia a dia del poble.
I els pressupostos? Tenim pressupostos per enguany?
No. I no hi ha pressupostos per al 2020 i el problema és que l'alcalde, cada vegada que volen parlar de pressupostos, ens trobem en una mentira. Lo qual ens fa desconfiar molt, no només de si n'hi haurà pressupostos, sinó de quina és la intenció de l'alcalde i del seu equip de govern. En la Junta de Portaveus anterior al plenari de novembre es va dir que ja quasi estava, que tindríem un borrador abans del dia 12 i que faltava dos flecos, no?, del tema de personal, però que ja estava. A l'eixir de la Junta de Portaveus vaig parlar amb representants sindicals de l'Ajuntament i em van dir que no s'ha fet cap taula de negociació en el personal de l'Ajuntament i que no estan vistes encara de fer-se la negociació del personal. Entonces, com va fer el pressupost si ni siquiera ha fet els passos previos que reunir-se en el personal per a fer la plantilla per al 2020 i aprovar la RPT? Per tant, quan un home diu que ja quasi ho té i en canvi els altres actors que tenen que intervindre diuen que ni siquiera s'ha parlat, pues bé, crec que l'alcalde mos està mentint, sempre mos diu que tot llegarà, la setmana que ve se farà, la setmana que ve estarà, però són mentires que l'únic que intenten tapar és que l'Ajuntament es ve gran, que no són capaços de gestionar tot el volum de treball que hi ha en l'Ajuntament i que a dia d'avui podem dir que el dia 1 de gener no n'hi haurà pressupostos i que no sabem si s'aprovaran de cara al 2020.
Pues mire, vaig a llegir-li un comentari d'una veïna de Nules, a més en noms i apellidos, perquè és públic i està en Facebook, és dir, el plenari l'últim que van tindre està publicat en Facebook i a mi me llama l'atenció que aquesta senyora, aquesta veïna de Nules, diu: vergonya haurien de tindre tots de deixar sense cobrar els pobres proveïdors uns per altres. És dir, al final acusen a tots els regidors de no arribar a un acord i poder posar en funcionament el que és la maquinària d'un ajuntament a l'hora de que cobren els proveïdors, perquè en un ajuntament hi ha necessitats i, però clar, la gent vol cobrar.
Mire, quan nosaltres vam fer campanya, inclús quan vaig estar així, jo sempre deia que el 2019 anava a ser un any dur, que teníem que fer ajustos i que teníem que mirar com treure la viabilitat del 2019. Altres se van passar la campanya prometent que todo vendria i que todo llegaria. A passar la campanya i pareix que alguns eren més realistes que altres. Nosaltres, estic fart ja de sentir a la senyora Rosa Ventura de Més Nules dir que no, todos los meses se genera un remanente del tema capítulo 1 de personal con el que ir pagando cosas. La pregunta és, si tantes vegades m'ho diu, per què no li pregunta a l'alcalde on està aquest remanent que se suposa que se genera cada mes del capítol de personal i quines factures estan pagant? Perquè així pareix que el que se vol no és castigar els proveïdors de l'Ajuntament, no, no, és castigar els proveïdors que van confiar en el seu moment els consellers del Partit Socialista. I si n'hi ha remanent, per què no se paguen les factures més velles? De fet, parlant en Caixa Rural, ells mos comenten que de la cooperativa tenen una factura pendent del 2018, i jo li dic que això és molt complicat. Per què?
Claro.
Perquè se va fer un pago de factures en el 2019 que pagava totes les factures del 2018, lo qual n'hi ha dues opcions. O que Caixa Rural va presentar la factura molt tard, o que en el Departament d'Intervenció no s'està fent bé la feina en les factures que entren.
Clar, però si esta factura no se registra, és dir, si és una factura del 2018 i no apareix, és que quizá no se va registrar la factura, no?
Sí, o quizá que en el Departament d'Intervenció n'hi ha unes carències que el consejal de intervenció i alcalde en l'anterior legislatura no va ser capaç d'arreglar i de programar. Vull dir, tu tens un departament d'intervenció on no n'hi ha tesorero, on el funcionari que feia de tesorero accidental està de baixa mèdica, on l'auxiliar de tesoreria està de baixa mèdica i on el personal és incapaç de treure tota la feina que n'hi ha. I pese a que han tingut diverses reunions per a poder solucionar el tema d'intervenció, així al final és fàcil. No, és que si te queixes d'intervenció estàs culpant els funcionaris. No, mire, n'hi ha una direcció política del departament que té que prendre mesures i pareix que no les han preses. Pareix que les factures se queden allí oblidades i després apareixen quan apareixen. Pareix que no n'hi ha una tramita... I això que han ficat l'administració electrònica, que vosaltres sou els primers...
Sí, però això és,
que
factureu fa relativament poc.
Clar, entonces, què ha passat? Pareix que n'hi ha diligència per a fer unes factures i no altres. Entonces, quan n'hi ha una direcció política sobre quines factures se deuen tramitar abans que altres, la culpa ja no és tota del departament. La culpa és de direcció política.
Claro, és que sentint-lo a vostè pareixia que el que pensàvem és que els funcionaris no feien bé la seva feina.
Els funcionaris no poden fer més feina de la que fan. Si tu, per exemple, així en la ràdio tens un personal de 10 persones i te'n fallen 4... la ràdio va començar a fallar, però no perquè els treballadors no ho facin bé la feina, és perquè en sis no se fa la feina.
Tenien carències.
Evidentment. I n'hi ha que solucionar aquestes carències. Si no s'han volgut solucionar, pues bueno, d'aquells fangos...
No s'han volgut, no s'han pogut, no hi havia... No hi havia disponibilitat econòmica per a contratar més persones. Per què no s'ha solventat?
Perquè no s'ha solventat, pues hauria que preguntar-li a la consellera de personal, que és Rosa que era Rosa Ventura en aquell moment, i a l'alcalde en aquell moment, per què no se va solucionar, perquè a lo millor se va de contratar personal per a altres àrees i no per a esta.
Però vamos, que això és el motor d'un ajuntament, és dir, la part econòmica, lo que se gestiona ahí dins, és el motor de l'ajuntament, és dir, si se para la gestió econòmica, poqueta cosa més podem avançar?
Entre altres coses, no? Per el Departament d'Intervenció passen tots els pagos de l'Ajuntament.
Claro.
I, claro,
i tots els cobros.
I ahí està. El tema dels proveïdors, és el que dic, jo crec que n'hi ha proveïdors que sí que han cobrat i altres que no. N'hi ha que veure per què uns sí han cobrat per decisió d'alcaldia i per què altres no se'ls ha pagat per decisió d'alcaldia.
Però això són factures que venen de quan vostè estava dins del govern.
I les factures estaven quan jo estava dins del govern.
Autoritzades.
Evidentment, però n'hi ha que recordar que jo no estic fora del govern per decisió pròpia. Nosaltres ens vam oferir a seguir en el govern i ens van dir que no, que ells se sobraven i se bastaven per a donar-les solucions al municipi. Ara el que tenen que fer és donar solucions. Jo quan vaig entrar a l'Ajuntament a governar, i ahí estan tots els plenaris, jo no me vaig preguntar en cap moment qui havia generat un problema en l'Ajuntament. si había segut el Partit Popular, si había segut el Partit Socialista, si había segut IPN. Allí ni habían.
Això és el que volia jo preguntar-li.
Allí ni havien problemes.
A vostè no li preguntaran, perquè claro, ara nosaltres estem demanant explicacions a l'alcalde de per què no està fent front a les factures que en la legislatura passada se van donar com a vàlides. I vostè, en el seu cas, quan va entrar en el govern i venien també factures heretades d'un altre govern, vostè va fer front a totes aquestes factures?
Nosaltres vam fer front a tots els problemes municipals sense mirar de qui eren. Uh-huh. Problemes urbanístics, problemes en el tema de vertidos en la EDA Arnules-Vilavella, uh-huh. Problemes de sentències que l'Ajuntament va tindre que pagar. Però és que, per poder fer front a una d'aquestes coses, era sobretot plantejar entre tots quina era la situació econòmica actual de l'Ajuntament, uh-huh. quines eren les prioritats de l'Ajuntament i donar-li una solució. Uh-huh. Entonces, si abans de pagar als proveedors uh-huh. se decidís fer més gasto, pues està clar, vostè ha decidit seguir generant gastos sense pagar als anteriors proveedors que encara deuen diners. Si se seguís ampliant el gasto i no pagant factures, si tu ja saps que l'Ajuntament deu diners, lo primer és pagar i després seguir gastant.
O fer una selecció de proveïdors.
Clar,
és
o fer una selecció de aquí pots aguantar-li i aquí no. Això no s'ha fet. I entonces, ara mateix aquí ha ficat els proveïdors damunt de la taula, els ha ficat en la picota, els ha ficat l'espasa damunt i ha dit no. I si no cobreix és per culpa de l'oposició. Uh-huh. I sa decisió l'ha presa l'equip de govern.
Però a vostè li costa que n'hi ha gent que està cobrant.
Evidentment, igual que me costa que molts proveedors no estan presentant la factura perquè l'equip de govern ha dit que no presenten la factura encara i que s'esperen, perquè així pues, l'any que ve podran pagar i tal. Entonces, n'hi ha proveedor que està treballant per a l'Ajuntament i no cobrant, esperant-se a cobrar l'any que ve. Uh-huh. Però en canvi n'hi ha altres que sí que han cobrat. O sigui, un proveedor que ha fet la feina ben feta no se li paga. Uh-huh. I, per exemple, l'empresa Bonky Beach, que va celebrar el Summer Fest este, on va cantar l'Illuminari, que estava...